Radio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Radio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 24 de novembre de 2025. Avui sembla que el fred ens dona una treva, una petita pausa, però demà torna amb ganes i amb força. Així que gaudim d'aquest dilluns. Nosaltres us acompanyarem des d'ara i fins les 12, des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des de la capital alpenedesenca, us saludem en nom de tot l'equip, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Comencem aquestes 3 hores de ràdio en clau alt i baix Penedès explicant com sonarem des d'ara i fins les 12. D'aquí uns instants, emissora a emissora, us expliquem com anirà la setmana, la darrera de novembre, la setmana del Black Friday, per cert. Així teniu la setmana a punt i sabeu tot el que es cou a l'alt i al baix Penedès, per començar amb bon peu. A 9:45, puntualment, primera de les 3 cites amb l'actualitat de les nostres comarques, el flaix informatiu. A continuació d'aquest primer flaix, com cada dilluns, un bàsic, un imperdible, els esports, resultats, marcadors i la valoració dels protagonistes d'aquest cap de setmana esportiu en clau Penedès. Obrirem la segona hora a les 10:06, traslladant-vos com es va viure una desfilada molt especial en benefici de la Marató a Moja. Recollirem la veu de diferents protagonistes d'aquesta cita solidària. A 11:15, de nou cita amb l'actualitat de les nostres comarques, el segon flaix per posar-nos al dia i seguir. Qui ens acompanyarà a partir de 11:45 és el jardiner Tom Vilarrúbies, que cada 15 dies té cita amb tots nosaltres. I avui ens porta feina, s'engira feina, tot de tasques. Tasques d'hivern les hem titulat o batejat d'alguna manera. Som conscients que som a la tardor, però ha arribat el temps al fred d'hivern. Així que estigueu atents a tot el que toca fer sí o sí. Després de tota aquesta feina al jardí, al pati, amb les nostres plantes, toca jugar una estoneta. A partir de les 11:06, el Víctor Gutiérrez arriba amb el seu Passa el torn. Avui ens recomana i ens ensenya a jugar a Skytir. A 11:45, 5 minuts, els últims d'aquest matí, destinats a posar-nos al dia, a saber com va aquest dilluns, a l'Alt i al Baix Penedès, a l'últim flaix d'aquest dilluns. I acabarem a la cuina amb la xef Gemma Riera, que ens porta receptes, plats de temporada, com sempre, però avui començarà aconsellant-nos amb alguns trucs perquè la nostra cuina, perquè quan ens posem a cuinar, el resultat sigui fantàstic, però a més cuinem de forma eficient i sostenible, que optimitzem recursos. A partir de 11:45. Així sonarem aquest matí de dilluns, el darrer dilluns d'aquest mes de novembre. Començant bon peu la setmana, al matí i el Penedès en xarxa, roda d'actualitat per situar-nos tots plegats. Una roda que comença el Miquel Cuenca a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos que aquest dimarts Sant Sadurní commemorarà el 25è, el Dia per l'Erradicació de la Violència Masclista, amb una jornada d'activitats organitzades per l'Ajuntament i diverses entitats. A les 12 del migdia tindrà lloc una concentració a la plaça de l'Ajuntament amb la participació dels centres educatius. Al llarg del matí i a primera hora de la tarda, l'alumnat farà una plantació de flors en el marc d'una acció impulsada per la Comissió de Coeducació. A 6:45 de la tarda s'iniciarà la marxa de torxes des de la plaça Santiago Rusiñol, organitzada per la Taula per la Igualtat, els cicles formatius de l'Intermunicipal i Banjar Estudio. En arribar a la marxa, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, acollirà l'acte institucional que inclourà la lectura del manifest a càrrec de la Taula per la Igualtat. En el marc del 25è, altres municipis també organitzen actes. Sant Pere de Riudebitlles ho farà de 11 a 11:45 del matí a les Escoles Velles amb els alumnes de la Llar d'Infants del Patufet i de l'Escola Sant Jeroni, mentre que a Torrelavit, al Casal de Cultura, avui dilluns hi haurà un taller d'autodefensa i demà dimarts es llegirà un manifest i es farà una obra de teatre seguida d'un col·loqui entre els assistents. Tornem ara cap a Sant Sadurní, perquè també demà dimarts tindrà lloc a 7:45 de la tarda el ple municipal del mes de novembre. La sessió, ja amb el cartipàs municipal actualitzat, es podrà seguir per Ràdio Sant Sadurní i en streaming pel web municipal. Ja dimecres es reprenen els actes de la Festa Major amb la presentació d'un llibre, dijous i a la inauguració d'una exposició. Divendres arribarà el primer gran vespre festiu i a Cercavila de Vigília i diversos concerts. Dissabte 29 es celebraran la tradicional Cercavila de Festa Major i la missa solemne al migdia. També el concert i el ball amb l'Orquestra Vancouver, el Correfoc Infantil, els Barçots dels Diables i també la Carretillada i el Castell de Foc. La Festa Major tancarà amb més concerts per la nit de dissabte cap a diumenge i aquest mateix diumenge 30 de novembre hi haurà la tercera trobada de gegants i capgrossos, també la ballada de sardanes amb la Cobla Marinada i la projecció de la pel·lícula Sorda dins del cicle Gaudí, seguida d'un dinar a la Torre de Codorniu. Dijous, a 10:45 del matí i fins la 1 del migdia, també us ho hem d'explicar, els veïns de Sant Sadurní disposaran de la unitat mòbil d'informació del consumidor a la plaça de l'Era d'en Guineu. La unitat serveix per atendre consultes de la ciutadania de forma gratuïta per part dels tècnics de la Diputació de Barcelona i oferir informació sobre temes de consum. A Gelida, en el marc de la Funifira, la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual proposa també per dijous a 6:45 de la tarda una trobada especial del projecte Taula Camilla, on pares, mares i infants podran gaudir d'un espai de lectura compartida amb històries de trens, màquines i viatges a ciutats llunyanes. Pel que fa a Subirats, aquest dimecres, de 6:45 a 7:15 de la tarda, hi ha una nova sessió de l'Escola de Salut amb una xerrada divulgativa sota el títol Veus el que veus a l'Ateneu d'Ordal. L'activitat anirà a càrrec de Bet Sobirà i Sara Freixedes, infermera i metgessa de família de l'EAP, Penedès Rural Est. La sessió és gratuïta i oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de sensibilitzar sobre el consum de begudes i oferir informació útil per fomentar decisions més saludables. També dimecres, la banca mòbil de CaixaBank farà parada dilluns, o sigui avui, a Sant Joan de Mediona, de les 9:10 del matí fins les 12:20 del migdia, a la plaça dels Països Catalans i a Sant Llorenç d'Hortons, aquesta banca mòbil de CaixaBank, i serà dimecres a partir de 9:15 del matí fins a 10:45 al Centre Cívic Joana Raspall. El servei està especialment adreçat a persones grans, persones amb mobilitat reduïda, residents sense una oficina bancària propera i qualsevol ciutadà que necessiti fer gestions bàsiques de manera àgil i segura. Anem ara cap a Avinyonet perquè avui, de 4 de la tarda a 8 del vespre, s'habilita el local social de Avinyó Nou, l'oficina de sensibilització ambiental de la Mancomunitat, per tal de resoldre qualsevol incidència relativa amb el nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents que a Avinyonet s'ha començat a implementar aquestes passades setmanes. L'oficina també repartirà material informatiu i els clauers dels contenidors pels veïns que encara no el tinguin. I dimecres, a partir de 11:15 i fins a 1 del migdia, estarà disponible el bibliobús al costat del CEIP d'Avinyonet del Penedès i divendres, en el mateix horari, a Sant Joan de Mediona, al passeig Escoles.
Des de Can Albin, el Miquel Rivera ens explica com anirà la setmana a la resta de municipis de l'Alt Penedès, inclòs Olèrdola. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Dilluns a 6:15, al Dinamo Espai Jove de la Granada, projecció de la pel·lícula How to Have Sex, dirigida per la britànica Molly Manning Walker. Dimarts es duran diversos actes commemoratius del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. A Santa Margarida i als Monjos s'ha convocat una concentració ciutadana contra les violències masclistes davant de l'Ajuntament a 12:00. A Pacs del Penedès es farà un taller d'espelmes al local social del Pla de Cavalls a 6:45. I a la mateixa hora, al Centre Cívic de Sant Cugat de Sesgarrigues es farà la xerrada Digues no a les violències de gènere. A Olèrdola es farà una declaració institucional a 12:00 a la sala de plens. L'Ajuntament de les Cabanyes farà un manifest visual a 7:00 publicant als canals municipals el vídeo fet pel veïnat del municipi. Dimecres continuen les activitats del Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones. A l'Espai Jove de Pacs del Penedès es durà a terme un taller d'autodefensa femenina a 4:45. I a l'Espai Jove de Sant Cugat de Sesgarrigues acull un taller per pintar totebacs amb frases i dibuixos contra les violències de gènere. Serà de 4:00 a 7:00. Sant Martí i Sarroca, la companyia La Pantomima, portarà el seu espectacle de titelles Estereotips, a l'associació al centre a 3:45. A la sala polivalent de Pontons, de 10:00 a 12:00, es farà un taller participatiu de manualitats per preparar la parada de la gent gran a la Fira de Santa Llúcia. A 5:00, a l'Espai Antistiana de la Ràpita, es farà un taller que està adreçat a infants de primària per fer un calendari d'advent. Dijous, una unitat mòbil d'ITV arriba a Castellet i la Gornal de 9:00 a 1:00 perquè vehicles agrícoles, remolcs, tractors, màquines, arrossegadores i collitadores puguin passar la inspecció tècnica de vehicles sense haver de desplaçar-se fins a un altre municipi. Serà davant de l'Ajuntament i és necessari demanar cita prèvia trucant al telèfon 977-67-0326. Dins dels actes del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, l'Escola de la Cabana farà a 3:00 el taller Tots tenim la mateixa sang, amb infants del 3er cicle. I a Sant Martí Sarroca, l'Espai Jove projectarà la pel·lícula How to Have Sex, dirigida per la britànica Molly Manning Walker. Serà a 6:15 i acte seguit es farà un berenar. Divendres, a Olèrdola, concert de sensibilització per dir prou a les violències masclistes amb Cometa M. Serà a 7:00 al local Roser Montaner de Sant Miquel. A 4:15, a la Biblioteca Neus Català i Pallejà de Sant Martí Sarroca, Aida Puig engegirà el conte per a nadons titulat El millor regal. Dissabte, a Castellví de la Marca, la Societat Cultural de Castellví organitza un esmorzar per als seus socis de 10:45 a 11:15. Acte seguit, la historiadora Verònica Jiménez organitza una visita guiada a la parròquia de Sant Sadurní. D'11:00 a 6:00 es farà la plantada de bèsties al camp de futbol. Al mateix camp, la Comissió de Festes de Castellví organitza el segon concurs de rosos a partir de 12:00. I a 4:00 es donarà inici a la gincana ciclista organitzada pel Club Ciclista La Marca. A partir de 6:00 sortirà del camp de futbol cap a la plaça Major una timbrada que comptarà amb la participació del drac de Castellví, el drac de la Múnia, el drac de Sant Marçal, el porquet de Sant Antoni i els petits timbalers de la Múnia. A 7:15, enceses de lluïment a la plaça Major. A 7:00, a la sala polivalent de Castellví, concert de pòtols TM. I a 8:00, ball de tarda amb Marc Oriol, a la Societat Cultural de Castellví. A 7:00, dins dels actes del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra la dona, a l'associació al centre de Sant Martí Sarroca es farà la lectura del manifest del 25N. Acte seguit, es projectarà el curtmetratge Violència i després, roda de teatre, Carnaval, a càrrec de la companyia Esgrata. Diumenge, a Castellví de la Marca, processó festival del centenari amb la participació del seguici folclòric i els sants patrons. El recorregut serà a 10:00 de l'església romànica antiga fins a l'església actual. A 12:00, entrada del Sant i missa amb ofici especial del centenari amb acompanyament musical, cant dels goigs amb els cors parroquials i la coral infantil al petit bailet i ofrena dels balls. A continuació, sortida d'ofici amb toc dels músics de l'església fins a la plaça Major. Tot seguit, balls de lluïment i en acabar refrigeri per a totes les persones participants. Per acabar, a 6:00 de la tarda, la comissió de festes organitza el gran mingo de festa major a la Societat Cultural de Castellví. A 7:15, el Centre Cívic de la Granada acollirà un nou concert dins del 22è cicle de concerts dedicats al llegat musical de Joan Sabat. En aquesta ocasió, Enric Alegre al clarinet i saxo i Òscar Ferret al piano ens oferiran un repertori variat que combina clàssics i peces modernes. A les 7, el local Molentenc de Sant Pere Molanta tanca el cicle d'humor a Olèrdola amb l'espectacle L'eminència humana, del senyor Boigas. I per acabar els actes del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona, el Centre Cultural i Recreatiu de la Bleda de Sant Martí Sarroca projectarà la pel·lícula Sara no està sola, a 7:15.
Tot el que passarà al Baix Penedès ens ho explica ara la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que demà, pels actes del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, a les 5 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, tindrà lloc la lectura del manifest. I el dissabte, de 10 del matí a 12, al local de Cornudella, taller de defensa personal femenina. Demà, club de lectura a la biblioteca, a 6:15, a la sala d'actes a la Casa de Cultura, amb Noah Gordon, amb el celler. Pel que fa a demà, també, curs d'intel·ligència artificial que comença al Centre Cívic de Sant Jaume dels Domenys i que organitza la Societat de la Torregassa. Pel que fa a dissabte, tindrà lloc la Ultra Penedès, però que us ho explicarem més abastament a l'agenda al detall. Pel que fa a dissabte, a les 5 de la tarda, torneig de billar, modalitat per parelles, que tindrà lloc al local social de la DESP. El dissabte, també, a la penya Blaugrana Mar Martra, tindrà lloc l'Assemblea General Ordinària. I el diumenge, descobrim l'oli d'oliva, a Sant Jaume dels Domenys. A les 9 del matí, rosta amb oli d'oliva, acompanyat de botifarra, cansalada i seques. La venda d'etiquets és de 5,50 € a l'agrobotiga o a la biblioteca Alfons Maseras. A les 10, música a càrrec de Tsar Versions. A les 11, taller de pintura creativa amb oli d'oliva, realitzat per Taller de la Cuca. A les 11, taller de cosmètica amb oli d'oliva, realitzat per Bocinets de Felicitat. Hi haurà servir de trac, on podreu gaudir de vins de cellers domens, i també hi haurà tas d'oli novell. Pel que fa a diumenge, la Societat de Llegers celebra la Festa Petita de Sant Andreu. A 12:15, missa. I a les 6 de la tarda, espectacle de màgia i humor amb el Mago Bon. I el diumenge també sortiran a 12:15 del matí a buscar el tió al bosc de Can Pau. La trobada serà a 12:15, l'inici de la passejada a les 12 i el vermut a 12:15 del migdia. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que demà, a la sala de plens, hi haurà la xerrada com adaptar la nostra alimentació segons l'activitat física que en fem, a càrrec de la Judit Companys, dietista nutricionista d'atenció primària. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, ja que avui al Centre Cívic Ernest Lluch, a 6:15, celebren el taller Violència masclista i violència de gènere a càrrec de Ventebre. Demà dimarts, a la plaça de l'Ajuntament, a 12:15, lectura del manifest. I a les 6:15 de la tarda, a la sala de cursos del Centre Cívic, taller coeducatiu Daniela La Pirata. El diumenge es farà la presentació del llibre de Dolors Figueres Gené. Serà a 7:15 de la tarda a la Societat Nova de Banyeres del Penedès. I el títol del llibre és El vent que ens empeny. Marxem ara cap a l'Arbós, ja que demà a les 6 de la tarda a la Casa Cultura commemoren el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Pintaran curs amb aquarel·les amb el nom de les dones assassinades aquest any i tot seguit la lectura del manifest. Continuem amb més coses, marxem ara cap a Santa Oliva, ja que avui arribarà la banca mòbil. Demà, 7:15 de la tarda, lectura del manifest del Dia per l'Eliminació de la Violència envers les Dones serà a la plaça Lola Díaz. I el dissabte, 9:15 del matí, al monestir, tercera ruta guiada de pedra seca amb explicacions i tas de vins de productors locals. A la Bisbal del Penedès, aquest dimecres, amb la Setmana de la Pedra Seca, 8:15 a l'Auditori, presentaran el llibre L'últim transhumant, de Jordi Romeu Carol. Ara és el torn d'anar cap al Vendrell, ja que demà a les 11 a la plaça Nova, Guimarà parla sobre violència envers les dones, un acte a càrrec de la Yasmina Cànovas i l'alumnat de primer de batxillerat, cicle formatiu d'integració social i l'escola d'adults. A 7:15 de la tarda al Teatre Àngel Guimarà, acte institucional, lectura del manifest i presentació de la campanya contra la pressió estètica No maquillem la realitat. I seguidament, representació de l'obra de teatre Desmuntant a Mario, a càrrec del Teatre Espai. I el diumenge, a les 6 de la tarda, al Teatre Àngel Guimarà, arriben les Bàrbares. Marxem ara cap a Calafell, ja que el dissabte a les 12 al Port de Segur es mouran contra la violència masclista. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que demà tindrà lloc l'acte principal del 25N a les 12 a la plaça de la Vila, lectura del manifest institucional. A les 5 de la tarda, al centre cívic Cal Segu, hi haurà el taller Si duele no és amor, desconstruint els mites de l'amor romàntic. I a les 6 de la tarda, a l'espai jove Xerrateca.
I acabarem a Ràdio Vilafranca explicant com anirà la setmana amb el Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Una setmana marcada a Vilafranca, entre altres aspectes, pels actes vinculats a la celebració del Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències Masclistes d'aquest 2025, el 25N. Unes activitats que envoltaran tota la setmana i que, de fet, ja comencen avui mateix, a 6:45 de la tarda, i a la Biblioteca Torres i Bages es presentarà el llibre El mar dins meu, de la Montse Marquès, amb les il·lustracions de Núria Puig. Serà un d'aquests actes emmarcats en el 25N. Avui també, a més, hem de dir-vos que d'aquí uns instants ens citen a l'Escorxador de Vilafranca, des del Departament de Cultura de l'Ajuntament, per presentar-nos també una obra de teatre, Fam de Llibertat, que es presentarà properament. És la lectura dramatitzada d'aquesta obra de teatre, Fam de Llibertat, Vilafranca, del Penedès, 1934-1939, que es representarà al Vinceum els dies 12 i 14 de desembre, a la iniciativa de l'Ajuntament de Vilafranca i de l'Institut d'Estudis Penedesencs. I també aquesta setmana continua l'activitat de l'alcaldia de proximitat per part de l'alcalde de Vilafranca, aquesta setmana emmarcada concretament en el barri del Molí d'en Rovira. En concret, aquest matí l'alcalde ens cita als mitjans de comunicació per explicar-nos els nous projectes que s'impulsaran properament en aquest barri, i demà hi ha també una trobada amb el veïnat del barri per parlar-ne. Aquesta trobada oberta amb els veïns en l'alcaldia de proximitat, que tindrà lloc demà a les 7 de la tarda al local de l'Associació de Veïns a la plaça de Vilanova número 1, al barri del Molí d'en Rovira. Com dèiem, són activitats d'aquest dilluns. Demà dimarts hem d'explicar-vos, entre altres aspectes, que els mitjans de comunicació ens presentaran un nou programa de formació i inserció en clau vitivinícola, Vincles Socials per al Futur, que impulsen l'Escola d'Enoturisme i la UINEPS, i que es durà a terme gràcies a la convocatòria de la Fundació PINAE Impuls pel Territori, en aquest cas amb una presentació als mitjans de comunicació que té lloc demà al migdia. I també, parlant de presentacions, hem de parlar de la presentació de la campanya de prevenció del suïcidi, que es farà dimecres per part del regidor de Salut Pública, Jordi Junyent, i la diputada delegada de Salut de la Diputació, Gemma Tarafa, que ens explicaran als mitjans també en roda de premsa aquesta campanya de prevenció del suïcidi, que porta per lema Si la vida se t'ha embolicat, agafa't el fil. La presentació tindrà lloc a la Rambla de Sant Francesc, en el marc també de l'exposició Silencis Trencats, que podem veure, doncs, a aquesta Rambla de Vilafranca el dimecres. L'acte de presentació serà a les 12 del migdia. També, per cert, justament parlant de presentacions, hem de dir-vos que se'ns donarà a conèixer la campanya de Nadal a Vilafranca, també aquest dimecres a la 1 del migdia. Ens han citat els mitjans de comunicació per part de la Regidoria de Cultura i de Comerç, acompanyats d'altres entitats que oferiran, doncs, aquesta roda de premsa per explicar-nos la programació de Nadal 2025-2026 a Vilafranca del Penedès, amb el lema Vine a viure mil Nadals. Una presentació que tindrà lloc a l'espai Arcàdia, que serà també un dels espais ja habituals dels darrers anys de les activitats nadalenques a Vilafranca del Penedès. I també aquest dimecres hi ha una nova edició del Tast d'Idees, en aquest cas una sessió del cicle de xerrades Tast d'Idees, que anirà a càrrec de Narcís Cardoner, director del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau, i Facundo Baraudi, codirector del documental Anedònia, a més de Carmen Llanes, testimoni amb depressió del documental Anedònia, que reflexionant sobre Sabem reconèixer la depressió, mirades d'un trastorn cada cop més intergeneracional. L'acte té lloc, com és habitual, al Vinceum de Vilafranca, i serà aquest dimecres, al Tast d'Idees, a partir de les 7 de la tarda. I hem de dir-vos ja per acabar, entre altres qüestions, que comencen aquest cap de setmana vinent els actes amb motiu de l'aniversari dels Falcons de Vilafranca, uns Falcons de Vilafranca que començaran els actes amb el pregó, que té lloc aquest 27 de novembre, a càrrec de Joan Vilafranca Aguirre Ospe Lopetegui, una persona molt vinculada a totes les sortides de la colla, especialment al País Basc, a Euskadi. Com dèiem, el pregó té lloc aquest 27 de novembre i els actes continuen 28, 29 i 30 de novembre, actes previst doncs, a aquesta celebració de l'aniversari dels Falcons.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Generalitat ha signat a Vilafranca un pla per revitalitzar el comerç dels centres històrics. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el conseller d'Empresa, Miquel Samper, han signat aquest dissabte l'acord que permetrà integrar el comerç en la planificació urbanística del territori. Per impulsar els centres històrics i garantir una oferta comercial viva i equilibrada, el govern treballa amb la voluntat d'integrar la revitalització del comerç dins la planificació urbanística dels municipis. Amb aquest objectiu, ha posat en marxa una prova pilot dotada amb 800.000 euros que preveu la creació d'instruments de planificació comercial i urbanística com plans d'usos o altres eines de diagnosi prèvia en una dotzena de municipis per tal d'alinear l'urbanisme amb les necessitats comercials de cada zona i poder dissenyar estratègies adaptades a la realitat dels diferents municipis. En el marc del Pla de Barris i Viles, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, han signat aquest dissabte, en un acte celebrat a Vilafranca, l'acord que permetrà la implantació d'aquesta prova pilot. Veïns de Sant Sadurní presentaran candidatura independent a les municipals del 2027. Un grup de veïns i veïnes de Sant Sadurní ha anunciat que presentarà una candidatura independent a les eleccions municipals previstes per la primavera del 2027. Integrats en la Federació d'Independents de Catalunya, l'agrupació es presenta com una alternativa plenament municipalista i catalanista, desvinculada dels partits tradicionals. Entre els punts principals del seu programa hi ha la reducció dels sous dels regidors, la realització d'una auditoria financera per optimitzar l'Ajuntament i contenir impostos i taxes, el control del creixement urbanístic, el suport al comerç local i la promoció de la llengua catalana. També volen reduir desigualtats entre veïns i entitats del municipi. Cunit referma el seu compromís en el 25N. Un any més, l'Ajuntament de Cunit commemora el 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones, amb un programa d'actes que s'estén al llarg de tot el mes i que vol continuar posant el focus en la prevenció, la sensibilització i la condemna rotunda de totes les formes de violència masclista. Enguany, el programa d'activitats inclou punts lila en diferents espais del municipi i demà, dimarts 25 de novembre, tindrà lloc l'acte principal del 25N, concretament al migdia, a les 12, a la plaça de la Vila es farà la lectura del manifest institucional. A les 5 de la tarda, al centre cívic Calcego, tindrà lloc el taller Si duele no es amor, deconstruint els mites de l'amor romàntic. I a les 6, a l'Espai Jove, es farà la xerrateca amb berenar. Al vespre es farà la il·luminació violeta de la façana de l'Ajuntament com a símbol visible del rebuig a les violències masclistes. I acabem parlant-vos de la preinscripció a l'aula de nadons de l'Escola Bressol Gotims de Moja. Des de demà i fins divendres s'obre un període de preinscripció per l'aula de nadons de l'Escola Bressol Municipal Gotims de Moja amb la idea d'obrir-la de cara al gener en cas que hi hagi un mínim de 5 inscrits. Per tal de formalitzar la preinscripció, caldrà que els interessats omplin el formulari corresponent disponible al centre i facin efectiu també el pagament de la quota de gestió i material dins el termini establert abans del 10 de desembre. En cas que no s'assoleixi
així el mínim de 5 infants inscrits es retornarà l'import d'aquesta quota. Els infants que es matriculin hauran de mantenir la continuïtat durant els mesos restants del curs escolar 2025-2026. Per qualsevol dubte o aclariment, els interessats poden contactar amb l'Escola Bressol Gutims per telèfon.
Penedès en xarxa.
Els esports.
Amb hoquei patins comencem els esports d'aquest dilluns 24 de novembre. El Noia no va aconseguir aquest cap de setmana capgirar l'eliminatòria dels vuitens de final de l'Europe Cup davant el Caldes. Tot i la victòria per 2-1 a l'Ateneu en el partit de tornada, els sadurninencs no van aconseguir remuntar el 5-3 del partit d'anada al Vallès Oriental. La crònica del partit ens l'acosta el nostre company Miquel Cuenca. Sembla que no és possible aquesta connexió amb Ràdio Sant Sadurní. Us farem la crònica del Noia des d'aquí. Un Noia freixenet, com dèiem, que va caure eliminat de la Europe Cup en no poder superar la primera eliminatòria davant el Caldes, un altre equip de l'hoquei Lliga que va fer valer els dos gols de renda que portava del partit d'anada. L'equip sadurninenc afrontava el partit amb la destacada novetat d'Iker Jiménez, que va completar una actuació molt notable després d'un inici de temporada en què Carlos Cortijo havia confiat la defensa de la porteria a Martí Zapater. L'intent de remuntada semblava començar bé pel Noia quan als 11 minuts Toni Salvador aconseguia l'1-0 amb un llançament des de la frontal de l'àrea. Durant el primer temps, els de la capital del Cava van estar molt intensos en defensa i van generar nombroses ocasions de gol, però necessitaven encara un gol més per igualar l'eliminatòria. A la segona meitat es van capgirar els papers, el Caldes va controlar el ritme i la dinàmica del partit, mentre el Noia se'l va veure més apagat i excessivament prudent a l'hora de cercar la porteria rival. A 4 minuts per l'acabament, David Gelmà va disposar de 2 llançaments de penal consecutius per retenció de la bola del porter i va ser en el refús de la segona pena màxima que obtindria el 2-0 que enviava el partit a la pròrroga. Després d'un primer temps extra, sense canvis, a l'inici del segon, el Caldes obtindria un gol que seria decisiu quan un ex del Noia, l'angoleny Humberto Méndez, desviava al fons de la porteria, des de dins l'àrea, un llançament exterior a mitja alçada. Tot i tenir molt poc temps, el Noi encara va disposar d'un penal, una superioritat numèrica i fins i tot una falta directa a 5 segons per l'acabament, però no va saber trobar el camí del gol i esgotar les seves opcions de classificació a la tanda de penals. Escoltem el tècnic del Noia, Carlos Cortijo, fent la valoració.
No podia ser. Primero dar las gracias a la afición. Hemos visto un gran ambiente de hockey con el público apoyando hasta el último segundo. Lástima que no le hemos podido dar la recompensa. Lo hemos intentado de todas las maneras. No ha podido ser. Los jugadores están muy jodidos, el staff está muy jodido. Pocas palabras. Hay que trabajar y seguir. Y ser mentalmente fuertes. Ahora estamos pasando este momento. Lo tenemos que pasar todos juntos y pasará porque tenemos jugadores con calidad y sobre todo con ganas de mejorar y de trabajar. Al final hemos sido sólidos defensivamente, que hemos hecho una primera parte bastante, bastante completa, quitando ahí unos minutillos al final de la primera parte un poco raros, y hemos generado ocasiones, sobre todo en la primera parte, para irnos al marcador. Pero esto es un deporte que acierto. Y sí, es verdad que las hemos tenido de todos los colores, ya con bolas paradas, con powers, situaciones que se han provocado y no ha podido ser.
Creu pel Noia i cara pel Calafell, que sí va aconseguir remuntar la seva eliminatòria europea davant el Dinan Quever francès, en aquest cas, els penals. Ens ho explica des de Domenys Ràdio, la Lourdes Sánchez.
Així és, el Calafell va consumar la seva remuntada de manera èpica en els 700 de final de l'Europa Cup, la segona màxima competició continental. Els verds i blancs necessitaven remuntar un 2-1 del partit d'anada davant el Dinan Quebet francès i després d'un partit cardíac el van aconseguir en el torn de penals. Gràcies a una diana de l'argentí Jero García, un gol que va deslligar l'eufòria en el Joan Ortoy. L'electritzant arrencada del partit va convidar l'optimisme. El Calafell va igualar ràpidament l'eliminatòria, sobretot perquè l'encert de Marimon li va impulsar en els minuts inicials. Dues dianes del genial jugador verd i blanc van posar per davant el Calafell. Només les va contrarrestar el visitant Odebi. Amb 2-1 es van consumir els 10 minuts inicials del partit. Abans del descans, els locals li van donar la volta al repte. Pujades va convertir un 3-1 que podia semblar definitiu, encara que res més lluny de la realitat. El Quebec mai es va rendir, va haver de patir i va portar l'eliminatòria al límit. De fet, la recta final del partit va resultar cardíaca. Pelizzari va reduir distàncies, però Folquera la va ampliar de nou a 2 gols quan només restaven 4 minuts per a la conclusió. El Quebec no estava disposat a cedir i Lorenzo va marcar el 4-3, un resultat que va portar l'eliminatòria a la pròrroga. El temps afegit no va reflectir gols. Els dos equips van arriscar pocs i es van encomanar l'encert dels penals. Allí Jero García va resoldre per al Calafell que estarà en la següent ronda. Escoltem les declaracions que ens feia l'entrenador Guillem Cabestany.
Bé, en primer lloc, contents per haver passat l'eliminatòria, un partit amb una muntanya russa de partit en quant a emocions, en quant a per moments bon joc. La diferència amb França, bueno, també una altra cosa que heu pogut veure, suposo, tothom, és que els francesos, el que ve, era un molt bon equip, molt durs, físicament unes bèsties que sabíem que ens costaria molt de guanyar. Penso que la primera part, per molts moments, hem estat superbé, controlada, generant ocasions mica en mica, que és el que volíem, traient contraatacs. Però quan més bé se'ns ha posat i amb aquest xou de blaves, de penals, de directes, hem perdut una miqueta el control, els jugadors han començat a sentir que ho teníem mig fet i no sabíem si atacar o defensar, si anar-hi o no anar-hi, i llavors hem començat a divagar dins del partit. Per tant, penso que hem fet molts minuts més bons que França. Allà va ser molt complicat, la pista també no ajudava gaire, la seva afició. Penso que hem fet moltes coses bé, però per moments hem perdut el control del partit, ens hem posat un punt nerviosos i som un equip on ens hem de creure que podem controlar més bé els partits, que tenim qualitat com per seguir atacant sense haver de patir tant defensivament i tenim coses a corregir i a millorar. Per tant, contents per haver passat, voltant els penals, però també els penals s'ha de saber guanyar. Donar les gràcies al Martí, que ha fet un molt bon partit, i al Jero, que ha tingut l'encert. I ara mirarem qui ens ha tocat. I la segona eliminatòria, que serà complicadíssima, sigui el Braga, sigui el Lodi, sobretot l'objectiu serà jugar-la un punt millor.
Passada aquesta competició europea, la pròxima cita de l'Hockey Lliga serà diumenge vinent, quan el Calafell rebrà el pavelló Joan Ortoy al Pons Lleida.
I des de Domenys Ràdio també us acostem la crònica de la derrota del Vendrell per 0-1 davant l'Igualada B en la 6a jornada de l'Hockey Lliga Plata Sud.
Doncs sí, nova derrota del Vendrell per 0-1 contra el Cimar Igualada B aquest dissabte al pavelló Quim Tomàs. Els jugadors de Toni Porta van pagar cara la seva ineficàcia de cara a porteria, desaprofitant fins a 2 faltes directes i 2 superioritats numèriques, mentre que els visitants en van tenir prou amb un gol de Martí Busquets a la represa per situar-se com a líders de l'Hockey Lliga Plata Sud després de la primera derrota del fins ara primer al Palafrugell. Amb aquest resultat, el Vendrell queda 8è a la taula classificatòria amb 7 punts. Escoltem ara les declaracions que ens feia l'entrenador Toni Porta.
Partit, crec que hauríem estat 3 dies jugant i no hauríem marcat cap gol perquè vam tenir multitud d'ocasions, cert que l'Igualada també. Els dos porters van ser els millors del partit. I bé, crec que vam fer un bon partit sense premi. Jugàvem contra l'Igualada, que va líder. A més, en l'Hockey Lliga l'Igualada no jugava i va venir amb tota l'artilleria. Però crec que els vam jugar de tu a tu, vam tenir opcions d'empatar i fins i tot guanyar. i al final quan tens dos directes i perdones dues superioritats, perdones, també és cert que ells també van tenir. Us dic, un partit molt a tu a tu, molt igualat, molt físic, i al final, bueno, una contra amb una segona opció, donar el 0-1, i després ja no podem empatar, tot i tenir moltes ocasions. També és veritat que la primera part hi ha un gol a favor nostre que la bola entra i l'àrbit no el dona, que probablement amb l'1-0, tal com anava el partit, i el nivell que tenien els porters, hagués canviat el devenir del partit. Però bueno, a continuar, i la setmana que ve Vilafranca, que és un partit complicadíssim també.
La pròxima cita serà dissabte vinent a les 8 de la tarda en el derbi a la pista del Digitècnic Vilafranca, capital del Vic.
Seguim ara amb l'Eric Guijarro des de Ràdio Vilafranca, que ens fa l'anàlisi de la victòria del Patí Vilafranca. Eric, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, com bé deia la Lourdes, aquest proper cap de setmana derbi a la poliesportiva entre Vilafranca i Vendrell. I abans, el Vilafranca aconseguia la victòria davant del Congrés per 3-0. Un partit plàcid. No va tenir problemes per desfer-se de l'equip barceloní, entrenat per Sergi Ponset, un partit seriós del Vilafranca que va aconseguir deixar la porteria 0 per primera vegada aquesta temporada, en un partit que començava molt de cara, ja que als 30 segons ja guanyava l'equip de la poliesportiva gràcies al gol de Roger Montserrat. Abans del descans, el Congrés encara disposava d'un penal per poder empatar el partit, però bona intervenció de Pol Castro, que va entrar en lloc d'Edu Jurado només per aquesta acció, i va servir per evitar el gol amb el llançament de Juan Agustín Cerezo. I a nou pel descans, Aleix Ordóñez, amb una gran jugada individual, feia el 2-0. A la segona part, el marcador no es movia, el Vilafranca insistia, buscava el tercer gol, que no va arribar fins a 7 minuts per la conclusió. El 3-0 d'Arnau Ribas, quart gol a nivell particular pel jugador del Vilafranca. Victòria per 3-0, 3 punts, i el Vilafranca que segueix la persecució de la primera posició de la Lliga. Anem a escoltar l'entrenador, Sito Expósito.
Doncs amb Sito Expósito, bé, Sito, avui al final que dèiem, al final del partit, el més important, els 3 punts, perquè entre el fred i el que el Vilafranca no acabava de rematar aquell tercer gol que no arribava, no hem patit, però un partit, no sé, estrany.
No hem patit, és un partit que haguem pogut trencar una mica abans. Sí que és veritat que era un dia difícil, si us heu fixat, la primera part hi havia moltes imprecisions, la bola saltava, estan passant moltes coses, i més amb aquest fred que ens estem trobant. Però important els 3 punts, important el 0 també, perquè doncs, bé, portem 2 partits a 0 i costa molt. Sí que és veritat que el hockey d'avui en dia hi ha molts pocs gols, però els 0s també costen molt de fer. També hem de donar mèrit a l'equip a la part defensiva, i sí, atacant no ens haguem de trobar del tot sueltos quan trepitgem l'àrea, perquè a més hem tingut ocasions molt a prop de dintre l'àrea, no xuts llunyans, sinó que són situacions clares de gol, que ara no ens estan entrant, i que hem d'analitzar i intentar treballar-ho millor. Però tot i així, si no fent gols i estem així, doncs el dia que ens entrin l'equip jugarà més suelto, més tranquil, i esperem que aquest moment arribi.
Escolta'm, la jugada del penal, canvies a l'Edu i fas entrar el Pol Castro. Per què?
Bueno, teníem molt clar que ells tenien un especialista, que era el Juan Cerezo, que a més és un xutador esquerrà, i creiem que tenia molt clar cap on volia picar, i al canviar-li el porter doncs, es tractava de distreure-lo una mica, i ha sortit bé. Són coses que a vegades surten, a vegades no surten, però es tractava d'estirotar-lo amb ell i ja està.
Bé, ens quedem amb els 3 punts i ens quedem que la setmana que ve doncs, un derbi d'aquells bonics amb el Vendrell, un Vendrell que ha perdut avui amb l'Igualada, bé, és un d'aquests partits que agrada jugar.
Sí, espero que sí. La setmana que ve esperem que tinguem la pista una mica més plena, que hi hagi una mica més de caliu, que aquest fred no ens penalitzi tant les ganes de venir fins aquí, però pel que fa a nosaltres dins la pista, doncs un altre partit aquí a casa, que hem de continuar consolidant-nos i sent forts aquí. Tenim la sort que el calendari ens dona aquesta possibilitat ara, i a la segona volta ens queixarem perquè en tenim dos a fora, amb la qual intentem aprofitar-nos, fer un bon partit amb el Vendrell i engrescar la gent, engrescar els jugadors, que també entrin les boles a dintre i anar sumant. Aquest equip ha d'anar creixent.
Vinga, enhorabona per la victòria.
Moltes gràcies.
Ràpidament, resultats de la jornada 6 al grup sud de l'Hockey Lliga Plata. Sporting Alcoi 1, Olot 3, Alcorcón 4, Espanyol 3, Vendrell 0, Igualada 1, Vilafranca 3, Congrés 0, Palafrugell 3, Girona 5 i Barça Atlètic 5, Alcobendas 4. Amb aquests resultats, la classificació es queda liderada per l'Igualada B amb 14 punts, a 1, trobem al Palafrugell i al Vilafranca, però recordem que l'Igualada B, el seu filial, no podria pujar, per tant, al final de la Lliga el saltaríem. Líder virtual, per tant, al Palafrugell. En quarta posició, el Barça Atlètic amb 12, també filial, l'Espanyol 5è amb 10 punts, més endarrere Girona amb 9, el Covendas amb 8, 8è és el Vendrell amb 7 punts, en novena posició l'Sporting Alcoi amb 6, el Congrés de Zé amb 4 punts, penúltim l'Alcorcón amb 4 i agafa oxigen l'Olot, que segueix al fons de la classificació amb 3 punts, recordem, en l'única posició de descens d'aquesta temporada.
I seguim amb futbol, com li ha anat al Degà Penedesenc aquest cap de setmana?
Doncs força bé, perquè empatava 0 a un camp complicat, com és el Walden, el camp de l'Atlètic Sant Just. Empat a 0, que suposa la primera porteria a 0 d'aquesta temporada. Per primera oportunitat en aquesta lliga, l'equip de Parc Getserà tenca un partit sense encaixar, i això sempre és bona notícia. Un partit molt disputat, molt intens i molt equilibrat, especialment el primer temps. El segon es va obrir una miqueta més amb alguna que altra ocasió pels dos equips, però la tònica va ser la mateixa, sense encert a les porteries. La més clara pel Vilafranca va ser a les botes de Shino, l'ex del Sant Just, el jugador japonès, amb una gran arribada a la frontal, un xut des de la frontal que va estar a punt de sorprendre el porter, que va enviar la bola a córner, i aquí acabava la jugada de perill. Per tant, repartiment de punts, quarta jornada consecutiva puntuant per l'equip vilafranquí. Anem a escoltar el seu entrenador, Parc Getserà.
Sensacions després d'aquest empat a zero en un camp complicat?
Bueno, pues sí, és un bon resultat, primer perquè és el primer cop que mantenim la porteria a zero, això vol dir que l'equip ha treballat bé defensament, no ha donat facilitats, no ha tingut errades greus, i això comporta doncs, que l'equip de mica en mica vagi agafant més una miqueta el bagatge i el treball que ha de fer dins aquests partits, no? Que és el que ens estava penalitzant molt. Per tant, jo crec que és un punt important, tot i que no hem generat moltes coses, però bueno, l'equip ha mantingut un nivell competitiu tot el partit, que això també ens estava costant, i mica en mica anem millorant aquestes coses.
Avui, de sortida, has ubicat per la baixa de Nil Castellà Javier Bas a la banda amb aquesta mena de doble lateral. La veritat és que ha funcionat prou bé, li ha donat estabilitat a l'equip per aquella banda. Estàs content amb el plantejament, tot i que després s'ha hagut de variar per la lesió del Pol?
Sí, sí. Sí que és veritat que doncs, Javi estava entrenant bé i ja feia partits que no entrava, i bueno, pel seu treball i les condicions que teníem, cregut que era important posar-lo per fer un treball defensiu, no? A partir d'aquí, amb la lesió del Pol, hem tingut que variar coses, però ja et dic, content de tots els equips, inclús els que surten al final i els que no poden sortir també, perquè tothom està treballant i s'està implicant, que això és el que fa que l'equip doncs, vagi creixent.
Parlàvem amb el Pol sobre el seu estat, parlava amb el Fisio, amb el David, em deia que estava bé, que estava una mica espantat, però que estava conscient, ja està a l'hospital. No sé si has tingut oportunitat de parlar amb ell després del xoc i què li has dit, si estava ja recuperat.
No, encara no he parlat amb ell. L'he vist un moment allà quan l'han portat a la banqueta, però estava pendent del partit, bueno, i com que ja estava David pendent d'ell, ara sí que ja mirarem aviam què és el que jo, sé que doncs, era un bon cop i que tenia un trau. Bueno, esperem que no perdem per gaire temps, però bueno, ja et dic, després ja, quan es tranquil·litzi tot, ja trucaré per veure exactament què és el que té.
I amb el David, al final també hi havia hagut rotació a la porteria, ha hagut de tornar a entrar Héctor, sabem com està.
Bueno, sí, li he donat una mica de pinxada a darrere, ara veurem quin grau té això, no? Bueno, ens estan passant moltes coses que hem d'anar ajustant moltíssimes coses, però bueno, al final els equips tots tenen coses i s'ha de tirar endavant amb el que hi hagi.
Tot i això, quart partit puntuant, el Vilafranca que ha capgirat una mica la dinàmica inicial, avui no era un camp fàcil, no sé si marxes content o no, no sé què els has dit.
Sí, sí, al final els he felicitat a tots perquè avui hem estat tot el partit a un nivell bo, de tant tot de defensiu i d'intensitat i de treball com a equip, i això és el que comporta que hàgim tret l'empat. Si l'equip es desconnecta com ens ha passat altres partits, haguéssim tingut molts problemes. I avui l'equip ja ha mantingut aquest nivell, que és el que interessa, que mantingui un nivell alt tot el partit.
La setmana que ve, 30 de novembre, a les 12 del migdia, la Unió Esportiva de Rubí al Municipal. No sé si podem il·lusionar-nos una mica o hem de mantenir la prudència.
S'ha de mantenir la prudència, això està tot molt igualat, l'equip encara està creixent. Bueno, hem de veure com va l'equip, però jo l'equip veig que cada vegada va fent més coses, ara falta doncs, millorar molts aspectes encara, però cada vegada va fent més coses i això és l'important.
Perfecte, Parxo, moltes gràcies.
A vosaltres.
Doncs el Futbol Club Vilafranca, que tanca la jornada una posició per sobre del descens, amb 2 punts de marge, una lliga molt igualada, és 12è amb 12 punts, a 4 a l'hora de les posicions de play-off descens. Diumenge a les 12 del migdia, partit al Municipal, 11a jornada, davant del Rubí. I també ens fem ressò de diferents actes de presentacions de clubs d'aquest passat cap de setmana. L'Atlètic Vilafranca va presentar els seus equips al Municipal, una presentació ja tradicional en què també serveix per posar de llarg a tots els equips de l'entitat, a tots els jugadors i jugadores, i per parlar dels objectius d'aquesta nova temporada, parlàvem amb el president de l'entitat, amb Xavier Castellví.
Bueno, els objectius per la Fundació Atlètic Vilafranca són molt clars. O sigui, nosaltres estem aquí per formar jugadors, jugadores, i això al final acaba donant resultat a l'hora dels resultats, valgui la redundància, i a l'hora de poder pujar categories. Val? Un també dels objectius principals és mantenir el nostre sènior masculí a primera catalana i el sènior femení poder-lo pujar a primera divisió. Però ens hem de centrar sobretot en la base, que és la nostra estructura, és la base. Nosaltres volem formar nens, no només de futbol, sinó com a persones, i que tinguin un vincle amb l'esport.
Doncs amb les paraules de Xavier Castellví tanquem aquests esports d'avui dilluns, dilluns que ve, doncs, amb tots els resultats del proper cap de setmana.
Moltes gràcies, Eric Guijarro, que vagi bé la setmana.
Que vagi molt bé.
Un parell de minuts de publicitat i de seguida escoltem les notícies de les 10 del matí a les 10 i 6. Seguim parlant de la Marató de Solidaritat.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.